Catalunya vol posar fre a la pressió estètica i obligarà a les marques de roba a ampliar les talles. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Obligació d'oferir més talles i obligació també d'informar sobre la seva equivalència amb les mides corporals. Aquestes són només dues de les mesures que el govern català impulsarà per lluitar contra la pressió estètica que pateixen sobretot les noies joves del país, en part influïdes per les xarxes socials, però també pels cànons de bellesa que ens han vingut imposats al llarg dels anys per la publicitat i també per les modes. Catalunya, per tant, serà pioner a l'Estat en posar en marxa el que s'ha anomenat Pla d'Acció per a combatre la pressió estètica, que la consellera d'Igualtat i Feminismes del govern català, Tania Verge, ha presentat aquest matí.
Serà obligació de les grans botigues, de les grans marques establertes a Catalunya, tenir una, ampliar les talles disponibles. I també de totes les botigues de disposar d'una equivalència entre les talles i les dimensions corporals.
El pla contempla un total de 60 mesures que van des de l'obligació fins a la recomanació. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
En el pla es preveu, per exemple, instruccions que han de seguir les empreses sobre els uniformes laborals perquè no discriminin entre homes i dones.
A banda dels tallatges a les botigues, el pla recomana a les empreses catalanes no discriminar en els uniformes laborals. També contempla acord amb el sector de la publicitat per informar sobre les imatges que hagin estat retocades, elaborar un codi de bones pràctiques per promoure la diversitat corporal o una prova pilot per promoure els processos de selecció de personal amb currículum sex, és a dir, sense foto.
I avui centrarem bona part de l'informatiu a parlar d'aquesta pressió estètica i és que, atenció, segons dades de l'Associació Catalana de l'Anorèxia i la Bulímia de Catalunya, el 40% de les noies d'entre 12 i 16 anys, és a dir, gairebé la meitat, volen aprimar-se i el 41% diu que algun cop ha fet dieta pel seu compte.
Tot i que les noies menors són les que més pateixen la pressió estètica, la psicòloga Patrícia García ha assegurat avui en declaracions a Ràdio Estel que ningú en pot quedar al marge.
Las mujeres jóvenes son la población, podríamos decir, una de las poblaciones más vulnerables. Pero por ser adultos o adultas no significa que estemos protegidos ante esto. Incluso hombres también que entran dentro. Todos y todas recibimos mensajes, tanto de nuestro entorno directo como de la sociedad en general. Nadie está exento de poder ser susceptible de esta presión estética.
I a tot plegat, avui hem conegut un nou cas de bullying en un institut de Barcelona. Un noi de 16 anys va intentar suïcidar-se, a principis de mes cansat que els seus companys l'insultessin per estar gras i ser homosexual. El noi, atenció, també denuncia que el Departament d'Educació li ha recomanat canviar d'institut i anar a estudiar a una altra ciutat. El cas l'ha destapat l'edició d'avui d'aquest matí de El Periódico. Tot això el mateix dia en què en la plana política ja es coneixen els noms dels nous ministres de Sanitat i d'Indústria després de les renúncies de Carolina Darias i de Reyes Maroto, que intentaran assolir les alcaldies de Les Palmes i de Madrid, respectivament.
Pedro Sánchez fa confiança ara a José Manuel Miñones per assumir el càrrec de ministre de Sanitat i a Héctor Gómez per ser el nou titular de la cartera d'Indústria, Comerç i Turisme.
Dos excelentes servidores públicos con una trayectoria intachable y un compromiso inquebrantable en la defensa del interés general.
Aquesta és la cinquena remodelació de l'executiu espanyol que fa Pedro Sánchez, que espera mantenir així aquesta composició ja fins a escoltar el mandat que acaba a finals d'aquest any. Per cert, que després d'aquesta remodelació, Sánchez ha viatjat fins a València per visitar la zona afectada per l'incendi, que des de dijous ja ha cremat més de 3.800 hectàrees. Des d'allà s'ha compromès el més aviat possible a emprendre accions per regenerar la zona forestal cremada. I tornant a Catalunya, us explicarem que l'any 2025 ja entraran en funcionament tots els corredors de bus ràpid que es volen posar en marxa per reduir la congestió de vehicles en municipis que pateixen col·lapses de trànsit cada dia.
El primer dels eixos que estarà operatiu és el que va des de Castelldefels fins a Cornellà, que està ubicat a la C-245 i entrarà en servei a partir del segon trimestre d'aquest any. Aquest corredor de 10 quilòmetres unirà Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i Cornellà, per on hi passen cada dia 22.000 vehicles.
I als esports us explicarem que molt aviat el president del Barça, Joan Laporta, donarà explicacions als socis i sòcies del club Sobre el cas Negre, Irana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El president blaugrana ho farà a través d'una carta que rebran els socis i sòcies de l'entitat en els propers dies, així com també la rebran patrocinadors, inversors i organismes. També es farà una roda de premsa que està prevista que es dugui a terme el proper 12 d'abril.
I també parlarem, com no, de la Kings League. Aquest diumenge ha omplert el Camp Nou amb 92.522 espectadors.
És la tercera millor entrada de la temporada a l'estadi del Barça i, a banda, més de 2 milions de persones van seguir aquesta Final Four per diferents canals de Twitch, on es va saber que Neymar, el jugador del PSG, tindrà un equip propi a l'edició que es farà al Brasil, la qual cosa significa que la competició s'expandeix a Amèrica del Sud.
I al temps de la cultura us explicarem que una primavera més a la màgia del circ arriba a Santa Maria de Palautordera, al Montseny, amb la 13a edició del Festival del Circ Cric, una edició que aquest any també celebrarà els 30 anys de Pallassos Sense Fronteres. Sol Magiró, bona tarda.
Bona tarda, Marcel Gros, la bleda, Guillem Albà, Claret Clown, Jack Hulon, Tortell Poltrona i Jordi Beltran seran els plats forts d'aquesta edició, una edició que manté la fira d'espectacles, les activitats i les passejades guiades per l'entorn natural del riu Tordera. Així doncs, des del 14 d'abril i fins al 10 de juny, torna una nova edició del Festival Circ Cric.
Vinga, tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, a mirar del cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa com cada tarda en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Avui les temperatures no seran tan altes com les que varen tenir i a causa del vent de ponent, que avui queda restringit. De fet, ja va desapareixent a poc i queda restringit només cap a les comarques del Pirineu, i aquesta tarda acabarà ja de desaparèixer. Per tant, sense aquest vent de ponent que arriba tan rescalfat, avui les temperatures màximes seran entre 4 i 5 graus més inferiors que les d'ahir, allà on van pujar tant ahir, que van arribar fins a valors de 28 graus, màximes avui de 20 a 25 en general. De cara a aquesta tarda tindrem un augment de la nuvolositat a les comarques del Pirineu, però sense cap conseqüència. Aquests núvols, però, demà al matí a la costa central podrien deixar escapar alguna gota, especialment costa i prelitoral de Barcelona, si s'arriben a produir precipitacions molt poc importants. Demà les temperatures seran més baixes a primeres hores del matí i, en canvi, les màximes seran un pèl més altes que les d'avui o es mantindran estables en general.
El govern obligarà les grans marques de moda que venen els seus productes de roba a Catalunya a ampliar l'oferta de talles actual. L'executiu català està modificant així el codi de consum, que controlarà el compliment d'aquesta mesura i sancionarà si cal si es vulneren aquestes normes. La iniciativa és una de les 60 de propostes del nou pla que la Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha posat en marxa per combatre la pressió estètica que afecta sobretot a les noies adolescents del país. El govern l'aprovarà les pròximes setmanes i les accions estaran actives de moment fins l'any 2026. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La normativa entrarà en vigor en els propers mesos quan el govern modifiqui el codi de consum. Allà es detallarà quines botigues de moda estaran obligades a tenir més oferta de talles, a quan s'amplien i quina sanció s'afronten les grans marques de moda si no ho compleixen. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha assegurat que la Generalitat podrà obligar que les botigues tinguin talles més enllà de la XS a la XL.
El treball que s'està fent amb l'Agència Catalana del Consum s'està revisant precisament per posar obligacions concretes a les empreses i, per tant, en tant que obligacions, aquest incompliment comportarà o pot comportar eventualment una sanció, sancions que són graduades en lleus, greus i molt greus, i que amb aquesta revisió doncs, també s'especificarà. Per tant, sí, tenim capacitat de sancionar a les empreses.
Aquesta és una de les 60 mesures que el govern ha presentat avui en el pla per combatre la pressió estètica. Des que hi hagi diversitat corporal en la publicitat i assenyalar aquelles imatges que estiguin manipulades, fins a recomanar uniformes laborals i esportius no sexistes. L'executiu de Pere Aragonès també instarà el govern espanyol a regular les xarxes socials.
Gràcies, Sílvia. Aquest pla al detall preveu combatre l'opressió que viuen les dones i donar una resposta política a la violència dels cànons estètics, i que arriben uns moments on la pressió estètica té una forta incidència en els més joves, Pere.
La pressió estètica, que és la pressió social que s'imposa especialment sobre les dones per adaptar-se als cànons estètics, arribant a posar en risc la seva pròpia salut física i mental per tal d'aconseguir-los.
I és que l'any 2020, per exemple, segons l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia de Catalunya, el 47% de les noies que tenen entre 12 i 16 anys, és a dir, gairebé la meitat, volien aprimar-se i el 41% deia que algun cop havia fet dieta pel seu compte.
A més, durant els primers 6 mesos del 2021 es van diagnosticar a Catalunya el mateix nombre de casos de trastorns de conducta alimentària que en tot el 2020. Són diversos els motius que s'amaguen al darrere d'aquesta realitat, la pandèmia, el confinament i també l'augment de les xarxes socials.
Ara bé, tot i que les noies menors són les que més pateixen la pressió estètica, ho deia amb la psicòloga de la Fundació ATSIS, Patricia García, ha assegurat que ningú en queda al marge d'aquesta pressió estètica. N'ha parlat avui en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel.
Las mujeres jóvenes son la población, podríamos decir, una de las poblaciones más vulnerables. Pero por ser adultos o adultas no significa que estemos protegidos ante esto. Incluso hombres también que entran dentro. Todos y todas recibimos mensajes, tanto de nuestro entorno directo como de la sociedad en general. Nadie está exento de poder ser susceptible d'esta pressió estètica.
La mateixa psicòloga ha estat contundent també amb la idea que la pressió estètica només beneficia a la indústria i que mai s'aconseguirà assolir els estàndards d'un cos irreal. Un fet que això impacta directament en l'autoestima.
Una idea que també comparteix l'assessora d'imatge i membre del grup d'experts que ha elaborat el pla contra la pressió estètica, Marta Puntnou, que ha deixat molt clar que no n'hi ha prou amb empoderar-nos i ha afegit que necessitem unes lleis que vagin més enllà de les nostres eines. També, en una entrevista a Ràdio Estel, Puntnou ha proposat canviar de fet el sistema de consumir davant la manca de tallatges grans d'algunes marques de roba.
Potser podríem fer roba sota demanda. Potser s'ha de canviar el sistema de consumir també. No de tot és fast fashion, tot és necessito això, es porten aquests pantalons i en trobo 450.000 al mercat, sinó que hem de canviar una mica entre tots. I si no, el Departament d'Igualtat i Feminismes aconsegueix que es pugui sancionar una empresa perquè només fabrica X, S i S, doncs escolta, alguna cosa haurem fet entre tots.
Amb tot, Puntnou ha conclòs que si hi ha lleis dures i consciència amb la pressió estètica, es menja la salut mental i podrem avançar.
D'altra banda, segons un informe de la UNESCO, l'aparença física és la principal causa de bullying, seguida del racisme. L'estudi també recull que les nenes són molt més propenses que els nens a patir assetjament pel seu físic. I és que justament avui ha sortit a la llum un nou cas de bullying en un institut de Barcelona. Un jove de 16 anys ha denunciat a través del periòdico que es va intentar suïcidar a principis de mes, cansat dels insults i amenaces dels seus companys de classe que l'acusaven de ser gras i homosexual.
De fet, el noi també es queixa que el Departament d'Educació li ha recomanat marxar de Barcelona i canviar d'institut. Aquesta va ser la resposta que va rebre el noi de la unitat especialitzada de bullying després de tenir coneixement del seu cas i després que el noi s'intentés, com dèiem, suïcidar a principis del mes ingerint una caixa de medicaments.
D'altra banda, i en un altre ordre de coses, el Departament d'Educació ha condemnat les presumptes agressions sexuals a dues menors al Liceu Francès de Barcelona i posa a disposició del centre, la unitat de suport d'atenció a les violències per poder atendre a les suposades víctimes.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, explica que aquestes són els primers passos a seguir, de fet, tenint en compte que el centre no és públic i que no està en mans de la Generalitat.
El Liceu Francès és un centre educatiu que depèn de l'Estat francès, no depèn de l'Estat català, i per tant, doncs, el que fem igualment és posar a disposició de l'alumnat i del centre la unitat de suport d'atenció a les violències i posar a disposició de la investigació judicial que està en curs, que està oberta al Departament d'Educació.
La reacció del govern que arriba després que divendres es fes públic que els Mossos d'Esquadra investiguen un monitor del menjador de l'escola per abusos sexuals a menors.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions. Obrim informació política. Demà a les 9 del matí els nous ministres de Sanitat i d'Indústria juraran el càrrec i ja podran seure a la reunió de l'executiu que se celebra demà dimarts mateix. Avui Pedro Sánchez ha anunciat els canvis al seu govern. José Manuel Miñones Conde serà el nou ministre de Sanitat i Héctor Gómez Hernández assumirà la cartera d'Indústria i Comerç després de les renúncies de Carolina Darias i de Reyes Maroto que deixen el càrrec per presentar-se, recordem, a les eleccions municipals de La Palma de Gran Canària i de Madrid, respectivament.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest matí aquesta reestructuració del seu executiu, destacant la bona feina feta per aquestes dues ministres, sortint sobretot a la gestió durant i després de la pandèmia. En el cas de Maroto, ha destacat la reconstrucció industrial del país i de Carolina Darias n'ha subratllat la seva gestió al capdavant de la campanya de vacunació contra el coronavirus.
I sobre els nous ministres, Sánchez n'ha destacat la seva experiència en els dos sectors. El nou ministre de Sanitat és llicenciat en farmàcia i des de fa 2 anys ha ocupat el càrrec de de delegat del govern a Galícia i pel que fa al nou titular d'Indústria i Comerç, ja va formar part de l'equip de la mateixa Maroto al Ministeri i durant la seva etapa de diputat ha estat portaveu dels socialistes al Congrés, abans que ho fos Patxi López. A més, el president del govern espanyol preveu que aquesta sigui l'última reestructuració del govern abans de les eleccions municipals.
Con estos nombramientos, el gobierno afrontará la recta final de la legislatura, un periodo en el que vamos a continuar profundizando en los grandes objetivos de legislatura que anuncié en el discurso de investidura.
Volíem dir abans de les eleccions generals que s'han de celebrar a final d'any. Aquesta, de fet, és la cinquena remodelació del govern que fa Pedro Sánchez, que ara passa a estar format per 12 dones i 10 homes, sense comptar el president del govern.
En aquesta legislatura, a banda d'Indústria i Sanitat, ja hi ha hagut relleus als ministeris d'Exteriors, Justícia, Transports, Educació, Política Territorial, Cultura, Ciència i Universitats.
Aquests canvis al govern ja han tingut les primeres reaccions. Des del Partit Popular, el seu president Alberto Núñez Feijóo ha retret a Sánchez que no hagi més que no hagi anat més enllà en aquesta reforma.
Lo más sorprendente es que tanto a la ministra de la chapuza legal de la ley del sí es sí como el ministro de la valla de Melilla sigan en el gobierno. Eso realmente es una sorpresa para todos, lo cual acredita que el presidente no puede y no tiene margen para hacer las remodelaciones del gobierno que un presidente con autoridad haría.
També sobre aquests nous nomenaments, el líder del PP ha opinat que la designació d'Héctor Gómez com a ministre d'Indústria és un premi de consolació pel fet que se'l rellevés com a portaveu del grup socialista al Congrés, i sobre el nou titular de Sanitat opina que és un intent de donar projecció al fins ara delegat del govern espanyol a Galícia per situar-lo en el focus perquè acabi sent candidat a president de la Junta Gallega.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I com dèiem, després d'aquest anunci, el president Pedro Sánchez s'ha desplaçat fins a la Comunitat Valenciana per visitar el centre de comandament dels bombers que treballen a contrarrellotge per extingir l'incendi que des de dijous crema la comarca de l'Alt Millars. El foc, recordem, ja ha afectat 3.800 hectàrees. Sánchez s'ha compromès a recuperar ràpid les zones afectades un cop el foc estigui extingit.
Todo el compromiso del gobierno de España para cuando se extingan las últimas llamas podamos entrar en la tarea siempre difícil, siempre compleja, y siempre urgente para los vecinos, que es la de la recuperación de esas zonas afectadas.
De la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat Pere que molt possiblement aquest vespre les persones evacuades ja puguin tornar a casa seva.
Doncs sí, Puig ha dit que cap a les 6 de la tarda esperen donar bones notícies després que aquest matí la consellera d'Interior Valenciana hagi explicat que avui és un dia complicat pels bombers perquè bufen ratxes de vent que arriben a superar els 70 km per hora. A hores d'ara, continuen treballant els bombers en aquesta extinció del foc amb 50 200 terrestres i 20 avionetes.
I d'altra banda, aquí a Catalunya, els pompiers d'Aran han tornat a donar per controlat l'incendi forestal de Canejan a la Vall d'Aran, que ha afectat un total de 335 hectàrees i 3 edificacions de muntanya.
Estel migdia.
Més qüestions. Al curs que ve hi hauran 8.000 noves places als cursos de formació professional a Catalunya. Això és un 6,5% més que les que es van oferir l'any passat. El govern ho ha fet amb l'objectiu de potenciar aquests estudis. L'executiu català es compromet a que tots els alumnes tinguin assignada la plaça abans que comenci el curs escolar. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Educació contractarà gairebé 700 nous docents i crearà uns 300 grups nous de formació professional per garantir que la majoria d'alumnes aconsegueixen una plaça en els estudis que prefereixen. Els sectors que més creixeran són l'electrònica, el màrqueting i la sanitat, que van ser els més demanats l'any passat. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, explica que per primera vegada la inversió arribarà fins als més de 900 milions d'euros.
Davant d'una situació on tenim vacants, el que estem fent, si s'hi fixen, és incrementar l'oferta. Perquè l'oferta també condiciona la demanda i perquè volem que més joves estudiïn la formació professional. I per això aquesta aposta important per seguir incrementant l'oferta.
Cambray també ha garantit que el proper curs tots els alumnes tindran assignada la plaça abans que comencin les classes. D'aquesta manera, el govern vol evitar repetir problemàtiques com les del setembre passat, quan ja havia començat el curs i alguns alumnes encara estaven pendents de saber si tindria lloc els estudis que havien sol·licitat.
Gràcies, Judit. I d'altra banda, aquest dilluns al matí, una vaga del sector del transport a Alemanya ha deixat pràcticament cancel·lats tots els vols des de l'aeroport del Prat que viatgen cap a aquest país. Els sindicats del sector del transport alemany han convocat aquesta jornada de protestes per reclamar un augment salarial del 10,5% per fer front a l'elevada inflació.
Tots els vols que durant el dia d'avui havien d'anar de Barcelona a Munic i Frankfurt estan cancel·lats, com també els que havien d'aterrar a ciutats com Düsseldorf, Starberg, Hangover o Nuremberg. En canvi, els vols que surten de l'aeroport del Prat en destinació Berlín o Koch operen per ara sense la previsió inicial, ja que l'aeroport de la capital alemanya no s'hi han convocat aquestes aturades.
I d'altra banda, també s'ha suspès tota l'activitat de vols a l'aeroport de Tel Aviv a Israel per les protestes contra la reforma judicial del president Netanyahu. A hores d'ara, però, segons informació facilitada per AENA, els vols de Barcelona cap a aquesta ciutat es mantenen programats segons l'horari previst. I tornant a Catalunya, d'aquí dos anys hi haurà 6 línies de bus ràpid que connectaran municipis que pateixen amb busos de trànsit cada dia. Les noves línies uniran Castelldefels i Cornellà, Salt i Girona, Blanes i Lloret, Terrassa i Sabadell, Sabadell i Castellà del Vallès, i també una nova línia entre Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans.
A la majoria de casos es faran nous carrils bus per facilitar el pas de les línies i es reduirà també l'espai pels cotxes, tot plegat amb l'objectiu d'augmentar l'ús del transport públic i reduir també la contaminació, tal com ha dit el conseller de Territori, Juli Fernández.
Per tal de poder fer que l'autobús interurbà sigui una solució fàcil, sigui una solució més ràpida, sigui una solució prioritària, perquè el nostre objectiu és, en el context d'emergència climàtica en el que estem, reduir les emissions. I heu vist que amb aquest pla d'intervenció la reduïm en 3.000 tones, les emissions de CO2.
El conseller també ha destacat que és la primera vegada que la Generalitat donarà preferència a l'autobús a l'hora de fer obres en aquestes carreteres. Un exemple és la carretera C-245, que va entre Castelldefels i Cornellà. En aquest tram es faran dues noves rotondes en què els autobusos travessaran pel mig amb un carril propi per aquesta carretera. Cada dia hi passen una mitjana de 22.000 vehicles i un cop acabades les obres hi haurà un carril bus entrada i un de tornada. Volíem dir un carril bus, Està previst que les obres s'acabin aquest any.
I un apunt encara sobre mobilitat que afectarà demà i dimecres a la ciutat de Barcelona, i és que el servei de metro no funcionarà entre les estacions de la Pau i Gorg, és a dir, la línia 2, la línia groga, des de les 10 de la nit i fins a la finalització del servei a les 12 de la nit.
El tall es farà per unes obres de manteniment. En total, el tram de metro que quedarà sense servei comprèn les parades de Pau, de la Pau, de Verneda també, Artigues, Sant Adrià, Sant Roc i Gorg. TMB posarà a disposició un autobús especial que cobrirà el trajecte afectat.
I encara sobre mobilitat, però ara Salou avancen a bon ritme les obres de construcció de la nova estació de tren Salou-Port Aventura. Si tot va bé, hauria d'entrar en funcionament l'agost de l'any vinent.
I en una visita d'obres, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha assegurat que està previst que en un futur s'hi construeixin en aquesta estació dues andanes més amb vies d'ample europeu, tot i que encara no consta als plànols.
Hi ha d'haver una connexió, evidentment, amb l'eix central del corredor del Mediterrani, i això passa doncs, per executar 2 quilòmetres, no supera els 2 quilòmetres escaig, i connectar-nos amb el ramal que ve de Tarragona i s'incorpora al corredor del Mediterrani. Simplement és això. I amb això també tindríem connexió amb el sud, direcció València, i també direcció nord cap a Barcelona. I això és una necessitat.
Aquesta nova parada de Rodalies que s'està fent a Salou també comptarà amb una nova estació d'autobusos i estarà connectada també al futur tramvia Tramcamp. Per això Granados ha definit aquesta nova estació de Salou-Port Aventura com a una estació intermodal i ha assegurat que hi podrien arribar fins a trens charter també i fins i tot, com dèiem, l'alta velocitat.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I fem parada ara a la ciutat de Barcelona. Atenció a aquestes dades, perquè la unitat antidesnonaments de la capital catalana ha atès unes 1.900 famílies durant l'any 2022, o el que és el mateix, més de 4.300 persones. Una tercera part són menors d'edat. Aquestes xifres representen un 17% menys que en anys anteriors.
El consistori assegura que la reducció es deu a la suspensió estatal de desnonaments a famílies vulnerables i a la llei catalana que obliga els grans tenidors a oferir lloguer social abans d'un procés de desnonament. La meitat de les famílies ateses per la unitat antidesnonament vivia en pisos de grans tenidors que tenen més de 10 habitatges a la ciutat i el 40% estava en procés de perdre la casa per no pagar el lloguer. No obstant, la unitat d'antidesnonaments ha aconseguit suspendre amb antelació 9 de cada 10 llançaments de famílies vulnerables.
I sense moure'ns de la capital catalana, el govern ha començat a fer els primers passos per tirar endavant la transformació de l'antiga presó de la Model. per convertir-la en un nou equipament veïnal per al districte de l'Eixample. L'Ajuntament ha donat llum verd a la redacció dels projectes que inclouen la construcció d'un institut escola, un poliesportiu i també un centre de subministrament d'energia.
I d'altra banda, hi ha la licitació del projecte de l'Espai Memorial, que segons ha explicat avui el regidor de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Rabassa, serà un espai on reflexionar sobre el sistema penitenciari i que explicarà la història de la presó, de la repressió franquista i també de les múltiples memòries que van passar-hi. És Jordi Rabassa.
Es mantindrà tota la quarta galeria sencera i que, a més, també el panòptic serà un espai de memòria. Per tant, anem guanyant espai per crear un equipament de memòria de la ciutat, un equipament complet amb clara vocació contemporània i que esdevindrà una referència també internacional pel que fa al tractament memorial.
Les licitacions es faran durant el mes d'abril amb la previsió que les obres comencin el 2025 i que els equipaments estiguin en funcionament el 2027.
Hi ha encara dos apunts més per tancar aquest bloc, i és que, l'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó l'acusat d'agredir sexualment la seva neboda des dels 16 anys fins als 19. Les agressions van passar a la ciutat d'entre els anys 2016 i 2019.
La sala ha considerat provat que el tiet aprofitava que es quedava soles amb la noia a casa dels pares per fer-li tocaments i obligar-la a mantenir relacions sexuals. Per tot plegat, a més de presó, l'Audiència de Lleida també inhabilita l'home durant 18 anys per qualsevol feina que impliqui el contacte amb menors d'edat, li imposa 6 anys de llibertat vigilada, li prohibeix comunicar-se o acostar-se a la noia durant 13 anys i l'obliga també a indemnitzar-la amb 10.000 euros.
I la policia ha detingut ja els tres autors de l'assassinat d'un jove a Salou ara fa un any. Els fets van passar el maig de l'any passat en una zona d'oci d'aquesta localitat del Tarragonès.
Un dels autors ja havia estat detingut el mateix dia i va ser extradit posteriorment a França, on compleix presó provisional. Els altres dos, però, havien fugit. Gràcies a la col·laboració policial, les autoritats franceses han identificat els dos autors fugits que es trobaven a la presó, que es troben a presó provisional a França. Un d'ells per un delicte menor i l'altre per una temptativa d'homicidi. Així, les tres persones detingudes es troben ja actualment ingressades a la presó a l'estat francès a l'espera que se celebri el judici.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
un minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Avui obrim a la informació local a Vilanant, petit poble situat a la comarca de l'Alt Empordà, on aquí ja tenen on ubicar la nova seu de l'Ajuntament després d'anys d'estar en barracons. Aquest diumenge han inaugurat la rehabilitació de l'antiga rectoria, on a partir d'ara hi haurà el consistori.
L'equip de govern, liderat per l'alcaldessa Anna Palet, tanca així el cercle que va començar el 2015, quan l'Ajuntament d'aquest municipi va cedir les seves dependències als alumnes de l'escola d'aquest poble que feien classe en barracons. L'alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, explica en quina situació es van trobar quan van arribar a l'alcaldia.
No teníem res, ni ajuntament, ni escola, ni dispensari. No hi havia projecte de dispensari. Llavors vam haver de plantejar un projecte de poble que, bueno, poguessin doncs, tenir tots aquests equipaments municipals com qualsevol altre municipi de l'Empordà o de Catalunya o de la resta del món, no? Perquè tenim aquesta mancança.
Palet, que també ha explicat que per ubicar aquest ajuntament a l'antiga rectoria a París és molt important pel municipi perquè és un edifici molt arrelat i de molta simbologia. Les obres han costat uns 450.000 euros, dels quals 200.000 s'han finançat gràcies als fons europeus Next Generation.
I encara a les comarques gironines, a Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, es vol adequar la seu del Museu Municipal perquè torni a ser a la xarxa de museus de Girona. Per fer-ho, ha de solucionar deficiències greus que el Departament de Cultura va detectar l'equipament arran d'una inspecció que s'hi va fer l'any 2016.
En un comunicat, l'equip de govern municipal exposa que els treballs estan valorats en uns 568.000 euros i que serviran per solucionar aquests incompliments de la normativa museística que van provocar que aquest museu de Tossa quedés fora de la xarxa i, per tant, sense ajuts ni subvencions. El projecte preveu instal·lar-hi ara un ascensor adaptat, millorar l'accessibilitat i arreglar també les patologies que hi ha a les cobertes i a la façana.
I marxem cap a Tarragona, on aquest diumenge una vintena de voluntaris han netejat la platja del Miracle, a banda de recollir 476 borilles de cigarretes i més de 3 quilos de restes de pirotècnia, entre d'altres. També han volgut mesurar quina brossa hi ha en aquest paratge i traslladar-ho a les administracions.
Entre altres propostes, les entitats ecologistes reclamen als ajuntaments de la Costa Daurada que prohibeixin fumar a les platges o incitar també a una major consciència amb l'ús que fem dels plàstics que després acaben al mar. Ho explica un voluntari de Good Karma Projects, Rodri Castellví, que diuen què volen aconseguir amb tot plegat.
El que estem fent amb aquestes dades és pressionar els governs una miqueta perquè legislin a favor de lleis que afavoreixin la protecció del medi ambient, sobretot, per exemple, a les platges, que això és dels ajuntaments, que no es pugui fumar, però també el tema que toca a Good Karma és el tema de reduir. Nosaltres, de moltes erres que hi ha, no, de reciclatge, pues de reutilitzar, nosaltres toquem la de reduir, que al final és passar per no comprar plàstic o pensar molt bé abans de comprar plàstics, que aquests plàstics són d'un sol ús, que costa moltíssim eliminar-los del medi ambient.
Aquesta iniciativa que s'emmarca dins la campanya Clean Up with Good Karma, impulsada per aquesta entitat que ha imposat aquesta recollida i que també ha comptat amb diverses accions simultànies arreu de l'estat espanyol.
I a Lliçà de Vall, una quarantena de tractors han fet una marxa lenta per la Vall d'Atenes per denunciar que no poden més amb els danys que la sobrepoblació provoca en la seva activitat.
Aquesta sobrepoblació de Port Senglar, amb aquests pagesos, aquesta zona del Vallès Oriental, que s'han unit per reclamar a les administracions accions contundents i recursos econòmics i tècnics perquè els ajudin a controlar aquesta fauna salvatge que, diu, els destrossa contínuament els cultius i que fa perillar la pagesia en aquesta zona. Ho explica la pagesa Maria Giné.
Estem desesperats amb la problemàtica del senglar i també de tota la fauna salvatge. Necessitem accions contundents des de l'administració perquè ens ajudin a controlar aquesta fauna que ens destrossa contínuament els nostres cultius i que fan que ens posin en perill de desaparició a la pagesia perquè estem en una situació crítica per moltes altres coses, però el senglar ens acaba de destrossar la nostra feina.
Els pagesos que també han demanat que els peritatges siguin rigorosos i àgils per garantir la indemnització dels anys que pateixen les seves explotacions agràries i que s'obligui als titulars dels espais cinegètics a tenir una assegurança de responsabilitat civil.
I marxem ara cap a Solsona, on s'ha creat una escola gratuïta de jardiners i manobres per a persones desocupades. Amb aquesta acció es vol donar resposta a les necessitats que hi ha dins d'aquest sector.
I com passa a molts llocs, a Solsona, cal mà d'obra i gent que sàpiga treballar un ofici. Per aquest motiu, l'Agència de Desenvolupament Local va detectar aquest nínxol i per això ha impulsat aquesta creació d'aquesta escola de jardiners i manobres. És l'alcaldessa de Solsona, Judit Gispert, que explica què han volgut fer amb tot plegat.
com encaixar les peces del trencaclosques, no? Per un costat, doncs, les empreses de construcció, doncs hem detectat, i així ens ho han expressat, doncs, que hi ha necessitat de persones formades en aquest sector, doncs, perquè hi ha molta feina en rehabilitacions, en aquests moments, doncs, hi ha una quantitat de feina important, i per un altre costat detectem, doncs, que hi ha persones que moltes vegades, doncs, no tenen aquesta formació, que moltes vegades, doncs, han sortit d'aquest circuit laboral per diferents motius, i, bueno, doncs, aquests plans d'ocupacions permeten, doncs, tornar-los a inserir.
L'accés a aquesta formació és gratuïta, però cal estar desocupat, no cobrar l'atur i residir al nucli antic de Solsona. L'escola ofereix formació de dilluns a divendres durant tot aquest mes de març.
I des d'avui, la connexió de bus entre Valls i el Baix Penedès té 6 serveis d'anada i tornada. La Generalitat ha datat els horaris i ha ampliat el servei fins a Sant Vicenç de Calders per facilitar-ne la connexió amb Rodalies.
Des d'avui s'ofereixen 2 trajectes més dels que hi havia fins ara i també es modifiquen les condicions del servei actual per fer-lo més eficient amb una adaptació de l'horari. Per afavorir la connexió entre els serveis de Rodalies, s'allarga, per tant, la línia de bus fins a l'estació de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, per permetre als usuaris accedir amb més facilitat a aquest servei de trens.
I a partir de demà, però en aquest cas a les Terres de l'Ebre, la línia E3 de l'Express.cat entre Tortosa, Amposta, la Ràpita, les Cases i Alcanar passarà de 9 a 14 freqüències diàries. Seran 5 noves expedicions i un nou bus de reforç per donar resposta a l'increment de la demanda d'aquesta línia, que ha crescut un 87% des que es va posar en marxa el 2014. I acabem aquest recorregut per les comarques a Calafell, on els treballadors del servei de recollida d'escombraries faran vaga coincidint amb els dies de Setmana Santa. La plantilla d'aquest sector reclama que es reprenguin les negociacions d'un nou conveni col·lectiu.
Els treballadors de l'empresa pública SEMSA RCU han convocat 8 dies de vaga a partir del 3 d'abril per forçar la direcció d'aquesta empresa a reprendre les negociacions per acordar un nou conveni col·lectiu. Segons anuncien, les negociacions del nou conveni s'havien de reprendre aquest passat mes de gener, però a hores d'ara encara no hi ha hagut cap trobada. Per mirar de solucionar aquest conflicte, treballadors i direcció estan citats aquest propi dimarts, és a dir, demà, al Departament de Treball per desconvocar aquesta aturada.
Molt bé, gràcies. Però ara són les 2:36. Moment dels esports. Un dia més informació esportiva encapçalada pel cas Negreira, i és que el president del Barça, Joan Laporta, que fins ara ha mantingut silenci, Anna, donarà explicacions properament.
Sí, 40 dies després que esclatés el cas Negreira, aquest migdia hem sabut que Joan Laporta enviarà a tots els socis i sòcies del club, com també patrocinadors, inversors i organismes oficials, una carta que pretén donar totes les explicacions possibles pel cas Negreira i reiterar la innocència del club. Segons ha informat el diari Esport, la carta es enviarà en els propers dies, però Laporta el dia 12 d'abril donarà una roda de premsa per donar explicacions.
Continuem, perquè aquest diumenge al Camp Nou s'ha celebrat la primera edició de la final de la Kings League, la Lliga de Futbol 7 organitzada per Gerard Piqué, que està formada per equips presidits per exjugadors de futbol com Iker Casillas o el Kun Agüero, o streamers com Ibai Llanos o The Grefg. Anem a PAMS, què és la Kings League i com funciona, Anna?
Doncs mira, és una competició de futbol 7 creada per l'empresa de Gerard Piqué, que es diu Cosmos, i que es pot transmetre per Twitch, TikTok i YouTube. En aquesta lliga hi participen fins a 12 equips que estan presidits per un streamer on hi destaca Ibai Llanos, el Kun Agüero, The Grefg, Iker Casillas o DJ Mario. Es tracta d'una competició de regles diferents que coneixem fins ara en el futbol tradicional, i és que cada equip hi juguen 6 jugadors i un porter, però en un moment determinat del joc es treu una carta que canviarà les regles d'aquell partit, ja sigui que un 2x2 o un 3x3 en jugadors.
I pel que es fa, el que es va viure ahir al Camp Nou, hi van anar fins a 92.522 espectadors, entre ells molta gent jove d'uns 20 anys i molta família. Però, d'altra banda, més de 2 milions de persones van seguir aquesta final a 4 pels diferents canals de transmissió.
L'equip guanyador va ser el Barrio, que va superar els Aniquiladores per 3-0, però el partit va ser el de menys, perquè el més impactant va ser l'èxit de la competició, que va aconseguir reunir més de 92.000 persones del Camp Nou, que vindrien a ser 3.000 persones menys que les que hi van haver en el Barça-Madrid de Lliga de fa una setmana. A més, tal com va avisar l'exjugador del Barça i president de la Kings, Gerard Piqué, la final prometia espectacle, i d'espectacle ni n'hi va haver, perquè van actuar els cantants argentins Tiago PZK i Lali Expósito, i també es va fer una batalla de gallos, que, per qui no ho sàpiga, és una mena d'enfrontament verbal entre dues o més persones. En aquesta primera edició, que s'ha fet al Camp Nou, hi han assistit el president del Barça, Joan Laporta, el de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta en funcions del Parlament, Alba Vergés, i la majoria dels candidats a l'alcaldia de Barcelona.
I a tot això, el president, el jugador del PSG, Neymar Júnior, tindrà un equip propi a l'edició de la Kings League que es farà al Brasil.
Sí, per anunciar-ho s'ha fet un minivídeo estil tràiler d'una pel·lícula on es pot veure Esporcito i Gerard Romero, que són dos presidents de dos equips de la Kings League que segresten a Gerard Piqué.
Hemos tenido que secuestrarte y robar la copa.
Pero es que nosotros aquí no estamos... Hay alguien que nos ha dirigido, hay alguien que tiene algo que decirte.
Jerry. Lo siento, pero Rey ha habido uno. Y era brasileño.
¿Pero qué has liado?
Mira, hagamos un trato. Dame un equipo para la Kings League. Fácil.
Pero te lo doy ya, que me tengo que ir al Camp Nou.
Ah, pues sí, fue fácil.
¡Pero Ney!
Expósito i també es va fer una batalla de gallos, com us explicàvem. El vídeo finalitza amb l'espectacular arribada en helicòpter de Gerard Piqué al Camp Nou. Aquesta notícia demostra que la Kings League està sobrepassant l'èxit i que la competició s'expandeix també a Amèrica del Sud.
Va, continuem amb futbol, en aquest cas futbol. Doncs aquest divendres el seleccionador del combinat espanyol femení, Jorge Vilda, donarà a conèixer la llista de les jugadores convocades per propers partits de la selecció contra Noruega i contra la Xina. Aquesta llista serà anterior a la definitiva que es farà per disputar el Mundial de Futbol Femení, que s'ha de jugar aquest estiu a Austràlia i Nova Zelanda.
I la gran incògnita és si cridarà alguna de les 15 jugadores que van decidir renunciar a jugar amb Espanya si no arreglaven les desavinences amb Vilda. Entre les 15 hi ha Patrick Guijarro, Mapi León, Clàudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Calantell i Sandra Paños, del Barça. Els dos propers compromisos d'Espanya jugaran a l'abril, el dia 6 contra Noruega i el dia 11 contra la Xina. Tots els duels jugaran a les 6 de la tarda a l'estadi Palladium Can Mises d'Eivissa. I pel que fa a la selecció masculina, avui a un quart de 6 de la tarda Luis de la Fuente donarà una roda de premsa prèvia a l'últim partit d'aquesta fase classificatòria contra Escòcia, que ha de començar demà a 8:45 del vespre des de Glasgow.
Continuem els esports per l'anada de futbol sala, perquè aquesta nit a les 9 el Barça visita la pista del Jaén en el partit que tancarà la jornada 24 de la Lliga.
Primer contra tercer, és el partit més important de la zona alta que s'enfronta el vigent campió de la Copa d'Espanya, com és el Jaén, i el guanyador de la Supercopa i defensor del títol de Lliga, que és el Barça. Escoltem el 6 dels blaus, Antonio Pérez, que diu que es tracta d'un partit molt important.
Nuestro objetivo obviamente es sacar los tres puntos para seguir aumentando el colchón que tenemos con el segundo. Al final sabemos que Jaén ha sido campeón de Copa, sabemos que está haciendo una muy buena temporada y en su casa es muy difícil porque la gente aprieta muchísimo. A pesar de ser lunes seguramente va a estar el pabellón a reventar y bueno, nuestro objetivo es hacer un buen partido, seguir mejorando todos los aspectos del juego y conseguir los tres puntos, que es lo importante.
El tècnic blaugrana Jesús Velasco compta amb tota la plantilla disponible, tot i que André Coelho, un dels jugadors que ha jugat més minuts, es queda a Barcelona per descansar. El Jaén-Barça és l'últim partit abans d'enfrontar la Final Four de la Copa del Rei, que es fa des d'Antequera contra el Mallorca.
I continuem amb MotoGP, perquè aquest migdia s'ha fet oficial que Marc Márquez no correrà el Gran Premi d'Argentina d'aquest proper cap de setmana.
El de Cervera ha estat operat d'una fractura en un dit de la seva mà dreta després de la caiguda que va patir diumenge en el Gran Premi de Portugal. A la tercera corba, Márquez va frenar massa tard i va embestir el pilot portuguès Miguel Oliveira, que pel cop el va acabar tirant a terra. Un cop acabada la cursa, el de Cervera va anar fins al box d'Oliveira per disculpar-se, però els organitzadors van decidir penalitzar-lo amb una cursa, però no la podrà córrer perquè ha estat hospitalitzat i tant el pilot com el seu equip, Repsol Honda, han decidit que el gran dels Márquez es perdi la propera prova del Mundial de MotoGP per centrar-se en la seva recuperació i poder arribar a les properes cites en les millors condicions possibles. S'espera que pugui reaparèixer en el Gran Premi d'Austin dels Estats Units.
I acabem en tennis, perquè l'actual número 1 del món, Carlos Alcaraz, ja és als vuitens de final de l'Open de Miami, després de guanyar per la via ràpida i en una hora i mitja el serbi Dusan Lajovic per 2 sets.
Ara el proper rival del murcià serà Tommy Paul demà dimarts, amb un horari encara per definir. Si Alcaraz vol continuar liderant el rànquing ATP, haurà de guanyar aquest torneig, perquè si es queda enrere, el serbi Novak Djokovic podria pispar-li la primera posició després que no pogués ser inscrit ni al Masters 1000 d'Indian Wells ni al torneig de Miami. Pel que fa al quadre femení, Paula Badosa ha quedat eliminada als setzens de final per la tenista de Kazakhstan, Elena Rybakina, per 2 sets a 1. I d'altra banda, pel que fa al pàdel, la reusenca Ari Sánchez i l'extremenya Paula José María han perdut per la mínima la final del Paraguay Open del circuit del World Padel Tour. Han quedat eliminades per l'actual parella número 1 del món, formada per la madrilenya Alejandra Salazar i la menorquina Gemma Triay, en un enfrontament que està decidit en el tie-break en els dos sets. Aquest ha estat el millor resultat d'Ari Sánchez i Paula José María en la gira d'Amèrica del Sud, perquè l'Argentina van quedar eliminades de les semifinals i a Xile als quarts.
Gràcies, Anna. Continuem a l'Estel Migdia i ho fem xerrant una estoneta amb el nostre company Xavier Pastor. Com cada dilluns, podem saludar aquesta hora en directe al politòleg i conflictòleg Xavier Pastor. Xavier, bon dilluns, bona setmana de nou. Molt bé, doncs mira, aquí avui volíem començar aquesta secció parlant-te, no, recuperant aquest tema del dia amb què destacàvem avui aquest informatiu, el pla pioner del govern català per lluitar contra la pressió estètica. Per això t'ho volem preguntar a nivell personal, una persona, com es pot allunyar del conflicte que li suposa la pressió estètica? Entenc que no és un tema fàcil de parlar i tampoc de tractar, però tu com a conflictòleg, aviam, quan una persona entra en aquest conflicte, com en podem fugir?
Clar, jo entenc que aquest tipus de conflicte segur que el podem tenir tots, però qui més qui menys té les seves eines. Que bàsicament jo entenc que pivoten al voltant de, doncs, una maduresa personal, no? Pròpia, producte segurament vinculat a l'edat i a les experiències, amb la família, els companys i els amics. Segurament, vull creure, encara no conec la lletra d'aquest pla, no sé ni com s'ha justificat ni cap on va, però vull pensar que va més adreçat a la gent més jove i que suposo que a la gent jove, m'explico, adolescents i preadolescents, que aquests sí que poden tenir més pressió que ningú, perquè segurament el que seria el factor dels amics, com que també estan pressionats, doncs esdevenen una pressió afegida, el tema de la pressió, de la pressió estètica, i suposo que imagino també que pel fet de que són gent que estan molt a les xarxes socials, i sí que és veritat que a les xarxes socials es prioritza molt no, el culte al cos, el sortir molt bé les fotos, no, el gimnàs, tenir un determinats cànons, no, estètics. Jo crec que deu anar per aquí. Vull creure, Xavier, vull que per aquí la cosa.
Bé, bàsicament, el que ha format el govern de moment, els plans concrets encara no els ha establert. Ha dit que per ara el que farà serà com obligar les marques de roba, botigues, no?, a fer talles, ampliar el nombre de talles i sancionarà, doncs, aquelles botigues que ho incompleixin, però també el que comentaves tu, instar també el govern a regular una mica l'ús que es fa de les xarxes, també una mica la publicitat, també en aquesta línia, no?, per evitar donar, doncs, no normativitzar els cossos, no fer un estàndard, diguéssim.
Sí, però jo crec que en general, qui més qui menys, vull dir, la família, els amics, companys, de feina... Vull creure que aquesta pressió no és tan forta que amb la gent més jove, no? Que aquesta gent més jove que sí que necessita, no, el fet de sentir-se, no, de fer créixer la seva autoestima a partir de la impressió que tenen els altres de tu, perquè t'estàs construint com a ésser social. Jo crec que... I és possible, que també tot el tema de gent que, doncs, que tingui talles més grans, doncs, se senti més pressionat per això, però jo crec que segurament va per la gent jove, que és un problema gran, que moltes vegades queda una mica minimitzat, però és un problema gran. Sí.
Veurem, en tot cas, com s'acaba desenvolupant. Ja en l'àmbit polític, recuperant també aquest tema que explicam avui, no? Hem conegut els noms dels nous ministres. Per això, tu, com a politòleg, et volíem preguntar si realment hi ha un impacte d'aquests canvis en les eleccions. Els moviments, recordem, que es fan dues exministres ja del govern deixen per intentar assolir l'alcaldia de Madrid i de les Palmes de Gran Canària. Per tant, volíem preguntar-te si això té efecte i què es busca dins de la política amb aquests canvis de carteres.
Sí, aquest és un tema que s'ha analitzat i que té una discussió en l'àmbit politològic, no? De si realment aquest efecte líder, diguem-ho així, efecte líder, no? Podríem dir del polític conegut, que tampoc no sé si els ministres que acaben de sortir són realment polítics coneguts, perquè jo he hagut d'anar a mirar qui eren i com es diuen. però és possible que el territori d'on venen, no, puguin ser coneguts. Està discutit perquè hi ha qui diu que el fet de ser conegut, doncs, i presentar-lo en unes eleccions amb una llista com a candidat, evidentment que els partits polítics arrosseguen un seguit de gent que, doncs, que creu en les propostes d'aquest partit, però el fet de que sigui conegut pot acabar d'aconseguir el vot dels indecisos. Hi ha qui diu que no, que aquest efecte és un efecte paracaigudista i que, al contrari, no acaba de generar, no, perquè no és present en el dia a dia de la política. Estem parlant de la política local, eh? Mm-hmm. És veritat que la política local és molt presidencialista, és molt d'alcalde o alcaldessa, però és també veritat que el polític està molt present en el dia a dia. I he anat a buscar un exemple, perquè he pensat, bueno, tot això és millor buscar un exemple, no? I quan va haver-hi, quan el Montilla es va presentar a les eleccions catalanes, que evidentment no són locals, però perquè ens entenguem, es va parlar de l'efecte Montilla. Ell era ministre d'Indústria i era una persona coneguda, perquè havia sigut president de Diputació, i va treure un 27,38% dels vots. Clar, abans d'ell va estar Pasqual Maragall, que va treure vots molt més alts, un percentatge molt més alt, perquè va lluitar frec a frec amb Jordi Pujol i al final, el 2003, va aconseguir poder governar. I ha hagut d'anar a buscar el 1995, abans de Maragall, que va treure Joaquim Nadal, va treure 28%. Hem dit 27,38 Montilla, 28%. Estaríem allí. Fixa't, estaríem inclús una miqueta menys que el que va veure Nadal, que era un polític que va estar fent política des de l'oposició. Per tant, hi ha qui diu que no. Jo, sincerament, penso que aquests moviments no acaben de donar els resultats que un espera des del punt de vista del partit, no? De l'arrossegament d'indecisos. Perquè es veuen com això, com una persona que ve de fora, que algú el col·loca i que fins i tot no neix, no ha sigut plantejat des del propi partit polític, amb la qual cosa, per aquells que ens escolten, que recordin que hi ha aquella frase famosa d'amics, enemics i companys de partit, per tant, és possible que dintre del partit polític, quan ha hagut en Coloma un candidat que ve de fora, no estigui ben valorat o no sigui de bon país. No? Per tant, jo crec que efectes molt, 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 molt reduïts, o gens.
Veurem, però, el 28 de maig què acaba passant. Mira, ja, Xavi, per acabar, sabem que ets futbolero també, volíem preguntar com no han parlat tothom avui d'aquest impacte que va tenir la Kings League ahir, no? Més de 92.000 persones al Camp Nou per veure aquesta final de la competició. Com ho veus tot plegat i si creus que un moviment com aquest pot forçar que hi hagi canvis al futbol tal com l'he conegut fins ara?
Jo, d'entrada, canvis des del punt de vista de les regles del joc o com es desenvolupa el joc, crec que no n'hi haurà. Jo crec que no. Jo crec que la Kings League és més entreteniment, espectacle, que futbol. Mm-hmm. Si algú s'enfada, ho sento, eh? Però per què? Doncs perquè realment estem parlant d'una cosa que ja existia, que es diu Futbol 7, i que s'ha jugat durant molts anys i es continua jugant. El que passa que Piqué i companyia han fet un espectacle i han sapigut, doncs, un àrbit que està a aprofitar tot el tema mediàtic i de les xarxes socials, no?, els canals aquests del Twitch, per reforçar aquesta manera de comunicar. És possible que reforci, que hi hagi gent que vulgui fer esport, i segurament jo veig més impacte amb el tema de la comunicació. És a dir, sí que és veritat que avui el futbol, en tant que futbol, no acaba de... Diuen, hi ha enquestes, hi ha estudis que diuen que la gent jove no se sent atreta pel món del futbol. És possible que necessiti molta més comunicació, molta més participació a nivell de les xarxes, molt més joc d'altres actors, és a dir, moltes més declaracions, molt més el que fa el Piqué, salseo, i això sí que, bueno, sembla que vagi més cap a la línia de l'entreteniment que no pas de l'esport en si. No?
En tot cas, un èxit tot plegat. Xavier Pastor, mira, recordar-te que ja enllacem dos dilluns festius, per tant, no ens retrobem ja fins passat Setmana Santa, que ja serà el 17 d'abril. Et saludarem ja d'aquí dues setmanes, per tant, desitjar-te que vagin molt bé aquestes vacances. Recordem també als nostres oients que nosaltres la setmana que ve no fem programa, que l'emissora fa vacances, tampoc ho farem, evidentment, dilluns de Pasqua, i per tant, Xavier Pastor, ens retrobem el 17 d'abril. Que vagi molt bé, bones vacances i bona setmana.
Igualment a tots, a totes.
I després d'aquest anàlisi que ens fa cada setmana, cada dilluns, en Xavi Pastor, aquí a l'Estel Migdia, ja tenim l'Olma Giró preparada. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavi.
Per obrir Plana Cultural, mira, avui amb una notícia que ens hem quedat tots sobtats, no?
És que els també he de dir que no ens ha sorprès, és a dir... Ja...
No t'ha sorprès?
No, perquè ja s'havia dit...
Ja se sabia,
dit,
si és correcte.
Avui s'ha confirmat.
Avui s'ha confirmat.
Anem al gra perquè...
Perquè sàpiga tothom de què estem parlant, no? Doncs que els creadors d'Operación Triunfo, Josep Maria Mainat i Toni Cruz, han demandat el programa Eufòria de TV3 per plagi.
Exactament, així com sona. Avui ho han anunciat. De fet, ha estat la productora dels exmembres de La Trinca, RCTV. Mainat i Cruz diuen que volen defensar la seva propietat intel·lectual i asseguren que Eufòria, el programa de TV3, reprodueix amb minúscules variacions tots els elements essencials d'Operación Triunfo. Doncs el procés, les proves...
Les gales, no?
Exacte. Els creadors també expliquen que OT, Operación Triunfo, són les cicles, ha estat exportat a més de 70 cadenes de televisió d'arreu del món i que totes aquestes, les 70, han reconegut la seva autoria. Però clar, què passa? Doncs que els dos lamenten que el plagi hagi estat precisament a Catalunya i precisament l'hagi fet TV3. Ja veurem com acaba tot.
Veurem què acaba decidint.
Ja hi ha camí a recórrer en aquest sentit. Llavors ja us mantindrem informats.
Molt bé, vinga, més ja en la plana cultural, i és que una primavera més la màgia del circ arribarà a Santa Maria de Palautordera. Això és al Montseny, amb la 13a edició del Festival Circ Creek, una edició que aquest any també celebrarà els 30 anys de l'ONG Pallassos Sense Fronteres.
Marcel Gros, La Bleda, Guillem Albà, Claret Clown, Jack Hullum, Tortell Poltrona i Jordi Beltran seran els plats forts, podríem dir, una edició que manté la fira d'espectacles i activitats i també les passejades guiades per aquest entorn natural del riu Tordera. Montserrat Trias, que és la directora del festival, explica aquesta nova edició.
És una fàbrica de somnis, però bàsicament és la casa dels pallassos i aquests pallassos porten amics i proposen coses. En aquest cas, ens assumem a la celebració dels 30 anys de Pallassos Sense Fronteres. I amb el lema de Pallassos de Riure per Viure, doncs portem una programació que intentem, o que procurem i que volem que sigui un cant a la vida.
I mira, com a novetats aquest any, que m'ha semblat força curiós, hi haurà un sound system de 12 hores de música, és a dir, us heu d'imaginar altaveus enormes, amb música així una mica de reggae, normalment, doncs 12 hores de música sense parar, i també hi haurà una ballada de swing, una mica així. Vaja. Per tots els gustos, no podríem dir. Així doncs, si esteu interessats, agafeu les agendes, apunteu dates, perquè entre el 14 d'abril i fins al 10 de juny torna aquesta nova edició del Festival Circ Creek.
He de dir que val molt la pena. Jo l'he visitat en alguna ocasió i recomano també als nostres oients, com te'l recomano també a tu que hi vagis. Com també recomanem que aneu a les passions, perquè ja arriba l'època de les passions, i ho fem per explicar-vos que la de Cervera, que és la més antiga d'Europa, atenció, estrena temporada aquest diumenge amb importants novetats. Aquest any, Olma, hi ha més actors, més escenes i també s'ha renovat la il·luminació.
Sí, la passió de Cervera ha reestructurat algunes de les seves escenes i també n'ha introduït de noves. L'objectiu de tot plegat és donar més protagonisme als personatges femenins que hi apareixen. Ho explica, de fet, una de les directores de l'obra, la Gemma Palà.
Aquest any hem continuat donant dinamisme a l'obra i aleshores el que s'ha fet és, a part d'incorporar una escena nova, que és el somni de Clàudia, perquè volíem donar més protagonisme a un personatge femení que ja teníem, i aleshores hem incorporat, abans d'una escena del Pilats 2, aquesta petita nova escena, i després també hem intentat donar més dinamisme fent modificacions a altres quadres com Herodes i posant noves tecnologies.
Aquesta edició serà una de les més multitudinàries d'aquests últims anys i, en part, això s'explica pel gran nombre d'actors i d'actrius que passaran per damunt de l'escenari del Teatre de la Passió. En total, estan programades 6 funcions que acabaran el 29 d'abril.
Mira, i també n'hem anat parlant en aquest programa. Olma, aquesta nit s'han escollit els 3 finalistes del 68è concurs de piano internacional Maria Canals. Són l'ucraïnès Roman Lopatinsky, de 29 anys, el rus Valentin Malinin, de 21, i el nord-americà Jonathan Mamora, de 27.
No et queixaràs que t'he separat els noms, bon perquè fet. No sigui complicat. I, de fet, queda molt poc per la final d'aquest concurs internacional, que serà aquest dimecres a les 8 del vespre i es farà al Palau de la Música de Barcelona. Roman Lopatinsky interpretarà el concert per a piano i orquestra en sol major de Ravel, Jonathan Mamora el concert per a piano i orquestra número 3 en re menor i, finalment, Valentin Malinin el concert per a piano i orquestra número 1 en si bemoll menor. Recordem que aquest premi, el premi del guanyador de qui s'endugui aquest primer guardó, és de 25.000 euros, un concurs de piano molt prestigiós que acull artistes d'arreu del món.
Això serà aquest concert dimecres, però és que avui a les 6 de la tarda l'Ajuntament de Barcelona es lliurarà la medalla d'or al mèrit cultural a la revista L'Avens.
Una revista que aquest diumenge hi va publicar el seu últim número tant en format paper com en digital, just quan doncs, fa 46 anys que va néixer. L'últim exemplar ha estat una edició especial. En aquest cas tenia 120 pàgines i estava centrada en la memòria i també tenia una coberta feta expressament per a l'ocasió, per aquest número 500 que l'ha fet l'artista Ignasi Avellí. El director de la revista, Josep Maria Muñoz, fa unes setmanes ja explicava al magazín de Ràdio Estel que tota crisi, i ens volem quedar amb això, també porta les seves oportunitats. L'escoltem.
Ens permetrà centralitzar el que estem fent és un sobreesforç amb uns recursos personals i econòmics que tenim molt limitats. Per tant, ens permetrà concentrar-nos en algunes coses i no fugir, diguem, d'una dispersió que l'elaboració d'un número mensual t'obliga, no? Farem, no sé si més llibres, però en tot cas els farem millor encara dels que el fem ara. Totes les crisis són una ocasió.
Mira, i perquè no sigui dit Olma més qüestions, qui avisa nostre guidor, a partir d'aquest divendres es podran comprar les entrades per anar a veure el monòleg del britànic Ricky Gervais, que actuarà a Barcelona el proper 31 d'agost.
L'humorista aquesta vegada arriba per presentar el seu nou show anomenat Amagedon, que ja ha tingut una molt bona rebuda d'altres llocs on s'ha presentat. El britànic ja va passar per la capital catalana ara fa 3 anys i ho va fer per presentar el seu monòleg Supernature, que també va tenir una molt bona rebuda.
Molt bé, doncs aquest proper 31 d'agost que hi tornarà i a partir de divendres les entrades. Gràcies, Olma. Ens retrobem demà
amb
més
sí.
propostes culturals i més informació cultural aquí a l'Estel Migdia. I a tots vostès també, si volen, ens retrobem demà dimarts al punt de les dues aquí a Ràdio Estel. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara i fins les 6, si volen quedar-se, Joan Trias s'hi posa amb la caravana. Fins demà.